A Catalunya Música, quan arriben les 10, ens agrada fer un cop d'ull a tot el que envolta la música clàssica. Bloc de nit, l'actualitat musical a Catalunya Música.
Bona nit i benvinguts al Bloc de nit. Avui edició una mica reduïda. Comencem més tard del que és habitual i per aquest motiu la crònica que ens havia de fer el Xavier Sester del Parsifal de Wagner que ha pogut veure a València sonarà la setmana que ve. Avui som divendres a les portes del cap de setmana. Rebeu una salutació ben cordial de Dani Guinot, Alfred Marín, Susana Bonany, Xavier Casanef, Esther Pinart i Pere Andreu Geriot. Anem al sumari.
Avui començarem parlant d'òpera. Trucarem a Xavier Pagès per comentar l'estrena de Bruna de nit, que es farà demà i diumenge a Tarragona. També us parlarem d'una gala austríaca que es fa aviat a Barcelona i no hi faltarà l'agenda. Repassarem les propostes musicals d'aquest cap de setmana. Els minuts finals seran, com acostuma a passar els divendres, per a Xavier Casanef i la secció de música i història del blog, que es titula La música de Clio. Finalment, avui sabrem també qui guanya els discos que regalàvem aquesta setmana. Música interpretada per la Capella de Ministrers.
Bloc de nit. L'actualitat musical a Catalunya Música.
Xavier Pagès, bona nit.
Bona nit.
El Xavier és director titular de la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, i també és compositor. Avui el truquem precisament per parlar d'aquesta faceta i d'una òpera que s'estrena aquest cap de setmana a Tarragona. Diguem que és l'estrena escenificada, oi, Xavier?
Exacte, aquesta òpera ja, de fet, és el resultat d'un encàrrec del Festival d'Òpera de Butxaca del 2004 i en el seu moment doncs, es va estrenar en versió escènica al CCCB de Barcelona. I ara ha sortit aquesta oportunitat de fer-ho en versió escènica i en això estem.
El títol de l'òpera és Bruna de nit, una òpera que tituleu del Circ Celeste. Què vol dir això?
A veure, l'òpera està basada en un llibret de Joan Duran, que és un jove poeta, català també, i ell va fer tot l'argument i està centrat en doncs, tota una estètica, podríem dir, basada en el que és una combinació del circ, del que és el món del circ en quant a trapecistes, acròbates i bé, tot el que envolta el tema circ i el que són els planetes, la lluna, bé, tot el que és l'univers, el que és celestial, podríem dir, no? I d'aquí ve el subtítol, no? L'òpera del circ celeste, perquè és com una cosa imaginària i en la que es combinen aquests dos elements.
És una òpera on hi ha una mica de tot, no? Hi ha elements del circ, també del musical.
Exactament, no. És, avui en dia, quan un es posa a fer una obra i més si estem trepitjant el camp escènic, doncs bé, hi ha una certa tendència a tenir moltes coses a l'abast i per tant és molt difícil evitar agafar pinzellades una mica de tot arreu, no? I aquesta òpera, doncs, se li ha de posar algun nom, li diem òpera, no? Pues un espectacle, podríem dir, en el qual tots aquests ingredients fan que el resultat, jo penso que seria prou atractiu doncs, per a molta gent, no? Tenim elements circenses, tenim elements del musical en quant al ritme, en quant a la brillantor, tenim elements de l'òpera en quant a l'estructura, en quant al flux musical i el treball motívic, etc. I bé, jo penso que tots aquests ingredients fan que l'espectacle sigui interessant.
Abans deies que el llibret és de Joan Duran. Explica'ns una mica de què va la història.
A veure, breument, es tracta d'un país imaginari, podríem dir, que hi ha un problema molt greu, que és que el temps s'ha aturat i la lluna no surt, que estan, el problema, diguéssim, està relacionat l'un amb l'altre, no? Llavors, doncs hi ha una protagonista, una nena, una noia, i el seu partner, no li podem dir l'altre protagonista, que és un clown, que doncs ells dos junts intentaran solucionar aquest problema. El clown agafa la noia, la treu de casa seva i la fa viatjar a un món imaginari també, que és el del Circ Celeste. En allí es trobaran molts personatges i doncs bé, amb la interacció amb aquests personatges s'intentarà solucionar el problema que la lluna no surt. Finalment, doncs, tot acaba bé i s'acaba solucionant, però no desvetllarem, diguéssim, el fil per randa de l'argument.
La lluna dormida s'ajeu al parany. La closca tancada, el temps capturat. La lluna dormida és punt i final! Tic-tac que s'acluca, cap dins un didal.
Parlem de Bruna de nit, l'òpera de Xavier Pagès, que s'estrena aquest cap de setmana a Tarragona. Dèiem al començament, és l'estrena escenificada. Com va anar l'estrena en versió de concert? Com l'ha rebuda el públic?
Home, la versió de concert va ser, modestament, des del meu punt de vista, molt ben acceptada. Vull dir, jo tinc molt bon record de l'estrena, vam fer dues funcions també, i recordo que vam sortir 5 vegades a saludar músics i cantants i tot, vull dir que hi era un públic petitet, ja sabeu que el CSB té un auditori relativament petit, i jo tinc un gran record d'aquesta estrena, no? Esperem que la versió escènica, almenys el tenia l'element escènic, doncs ajudi encara més a comprendre l'òpera, perquè clar, en la versió de concert, tot i que hi havia un resum de l'argument, etc., no és el mateix. Això és com anar a un concert, que de fet també es fa, a sentir doncs banda sonora sense la pel·lícula, no? Però es poden sentir, evidentment, i poden agradar, però una banda sonora no queda plenament realitzada fins que un la veu en el context en el que ha estat pensada, no? Llavors, en aquest moment, doncs, tenim l'ocasió de poder sentir finalment la música en el seu context, i si va agradar ja simplement en situació de concert, doncs esperem que ara amb la versió escènica doncs encara agradi més.
De Bruna de nit se'n faran 2 funcions, dissabte, és a dir, demà a 9:45 de la nit, i diumenge a 7:00 PM. Més enllà d'aquestes funcions de Tarragona, la penseu dur en alguna altra població?
A veure, la voluntat, evidentment, és de dur-la on la vulguin, podríem dir, perquè l'espectacle, a més, està pensat, això no ho hem dit, està pensat per un públic familiar. És l'origen, quan es va concebre, estava pensat per nois, noies o nens que poguessin anar a veure l'espectacle amb els seus pares. Llavors jo penso que és un espectacle que valdria la pena que es pogués veure, sobretot amb aquest perfil de públic, no? Llavors, nosaltres estem amb tràmits, evidentment, d'oferir-la a altres productors, a veure si la poguessin posar en escena. S'ha parlat, per exemple, amb l'Ajuntament de Sitges, que està estretament vinculat amb el Joan, especialment amb el Joan Duran, que és de Sitges, i jo, en certa manera, soc mig sitgetà, perquè soc nascut a Sant Pere Ribes i visc a Sant Pere Ribes, però tinc molta vinculació amb Sitges. Llavors, és una possibilitat de poder-la sentir d'aquí a prop, que la voluntat ja hi és, i això és el que se'ns ha dit. Això és una de tantes possibilitats que esperem que, després de sentir-se en escena, doncs tota els possibles interessats en posar-la en escena en altres contextes, doncs també, després de veure-la, puguin interessar-se, no?
de l'òpera, hem parlat d'aquestes dues funcions que es fan demà al Teatre Metropol de Tarragona, demà i diumenge. Parlem una mica dels intèrprets. Són els mateixos que la van estrenar a Barcelona?
No, els intèrprets, de fet, són totalment diferents, no només en quant als músics, sinó també als cantants. Penseu que això és una producció feta per Drama Nou, és una companyia que ja té un funcionament, que ja fa temps que s'estan fent altres produccions. En els últims, no sé, 8-9 anys han fet diverses produccions i més o menys van bevent dels mateixos cantants que ja formen part d'aquesta companyia i dels músics, doncs, que més que són de la zona de Tarragona, i en aquest cas en concret de Camerata 21, que és l'orquestra que interpretarà l'obra. En concret no és una orquestra sencera, són solistes d'aquesta orquestra, perquè només necessiten 7 músics, que hi ha instrumentistes de vent, de corda, piano, percussió. Llavors, doncs, com deia, el context és totalment diferent i l'hem iniciat absolutament com una nova producció.
Xavier Pagès, moltes gràcies i sobretot molta sort.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Bona nit.
Així s'acaba Bruna de nit, òpera amb música de Xavier Pagès i text de Joan Duran. Recordeu que aquest cap de setmana s'estrena la versió escenificada. Dissabte, 8 de novembre, a 9:45, i diumenge, a 7:00, al Teatre Metropol de Tarragona.
Bloc de nit. Temporada de concerts des de l'Auditori a Catalunya Música. Aquest diumenge, a les 11 del matí, us oferim la transmissió d'un nou concert de l'OBC, acompanyada pel pianista Dejan Lazic, dirigits per Giovanni Antonini. Ens oferiran un repertori d'obres de Joseph Haydn, Joseph Martin Krauss i Wolfgang Amadeus Mozart.
Seguiu la transmissió en directe del concert matinal de l'OBC amb els comentaris de Joan Vives i Albert Balcells. Com sempre, aquest diumenge a partir de les 11 del matí per Catalunya Música. El contestador del bloc de nit és el 93 414 2768 i el nostre correu electrònic blocdenit@catmusica.cat.
Els pròxims minuts del bloc de nit els dedicarem a parlar-vos d'una iniciativa solidària relacionada amb la música i amb Àustria. El dissabte 15 de novembre es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya, al MNAC, la Gala d'Àustria. Hem parlat amb Josep Maria Bové, cònsol general honorari d'Àustria a Barcelona, i el primer que li demanàvem era precisament això, que és la Gala d'Àustria a Barcelona.
La Gala d'Àustria a Barcelona és un gran espectacle, és un gran ball de tradició austríaca que combina el ball, la gastronomia, actuacions de cantants, de lírica i, sobretot, disfrutar de l'amistat. Tot això amb un fi benèfic, que és ajudar a portar fondos a la Fundació Josep Carreras i també a la Fundació del Món Rotari, que es diu Rotary Plus.
És la primera vegada que es fa una Gala d'Àustria a Barcelona?
No, és la segona vegada. Fa 3 anys el meu antecessor, el senyor Antoni Negre Villavecchia, ja va organitzar un acte en un hotel, però és realment la primera vegada que ho fem en el Museu Nacional de Catalunya, que és un marc extraordinari per a un acte d'aquestes característiques.
El cònsol general honorari d'Àustria a Barcelona ens detallava també qui participarà en la part musical d'aquesta gala austríaca.
Hi haurà una orquestra especialment que vindrà de Viena i després hi ha dos cantants, hi ha la Marcella Cerno i després hi ha el tenor Miroslav Brodsky. També hi haurà una actuació de jazz per part de Laura Simó i una banda, concretament la banda Forant Mor. L'orquestra, ara mirava la guia, és l'Orquestra Simfònica Strauss, sota la direcció del professor Kurt Schmidt.
Aquestes gales d'Àustria no només es fan a Barcelona.
Aquest tipus d'actes que tenen molta elegància i que estan vinculats al ball i a la música es fan a altres grans ciutats del món, es fan a Holanda, es fan a Singapur, es fan a Moscou, es fan a Nova York i realment doncs, és una oportunitat per la gent que li agrada aquest tipus d'actes aprofitar de les tradicions del bon menjar, del bon espectacle i sempre amb un codi de vestit amb una certa elegància. Aquesta és la veritat.
Aquest seria el requisit, anar ben vestits?
Bueno, aquest és el requisit que posem els organitzadors, però amb certa flexibilitat. En principi, suggereix que es participi en frac, smoking, i si algú ve amb traje fos no passa res. El que sí que exigim és que les senyores vinguin guapes, això sí.
Està previst que aquest acte del dia 15 aculli gairebé 2.000 persones.
Esperem aquestes 1.800 persones. En aquests moments ja en tenim 1.200 i realment la nostra experiència és que en els últims dies és quan la gent es va decidint i va comprant. Però en qualsevol cas, les entrades de taula, les entrades de sopar, aquestes pràcticament ja estan exaurides i ara el que ens manca és públic jove que vulgui disfrutar de les entradetes més barates, que són entrades de 90 euros, que permeten observar l'espectacle i al mateix temps gaudir de begudes durant tota la nit, fins a les 3 de la matinada.
S'espera també la vinguda d'algunes autoritats austríaques.
Tenim personalitats de Viena que s'han desplaçat especialment per l'acte. Malauradament, l'alcalde de Viena ha declinat la possibilitat de vindre degut a que en aquesta mateixa data s'inaugura el mercat de Nadal de Viena. Llavors, bueno, és una qüestió institucional. Però tindrem els màxims representants de l'Ajuntament de Viena i després també d'altres ciutats com Innsbruck i altres llocs d'Àustria. I per part d'Espanyola, doncs una boníssima representació de polítics i sobretot de la societat civil i cultural barcelonesa.
Si us interessa anar a aquesta gala d'Àustria, apunteu-vos a aquesta adreça: www.galadeaustria.com. Repeteixo, www.galadeaustria.com.
En primer lloc, bueno, agrair la seva la possibilitat de fer aquests comentaris i, sobretot, convidar els barcelonins i les barcelonines que aprofitin aquesta oportunitat d'aquesta nit màgica des del Palau Nacional amb les fonts enceses, amb tot aquest espectacle preciós que fa que Barcelona s'acosti a Viena i Viena s'acosti a Barcelona, sempre amb un fi benèfic i com a fil conductor la bona música.
Una cosa més abans d'acomiadar aquest reportatge: estigueu atents al programa Entrada Lliure de l'Olga Cardús a partir de dilluns, perquè potser us podria sortir de franc anar a aquest sopar. amb plaer, polca ràpida d'Edward Strauss, interpretada per l'orquestra Johann Strauss de Viena, que dirigia Billy Boskovsky.
Bloc de nit.
Però és que no ho podem dir tot, Esther. Bona nit i bona hora.
No,
és que és impossible.
Jo ja ho
és
sé.
Que seria mig programa, si mitja hora fent agenda.
Si sempre més propostes, menys has de
deixar. Està tot guixat. Què ha de fer l'oient que, després de sentir l'agenda, digui, ostres, però si no han dit aquell concert que fem amb la
sí,
coral...
Sí, perquè em faltaran moltes, eh? Doncs anar directament al web de Catalunya Música, www.catalunyamusica.cat, o, si no, al web de catclàssica.cat.
Doncs vinga, anem a l'agenda, que avui va farcideta.
Demà a les 6 de la tarda, al foyer del Liceu, a Barcelona, es farà la sessió familiar Cantant amb el Cor, una activitat educativa a mig camí entre el concert i l'espectacle, que interpreta el cor del Liceu, dirigit per José Luis Basso i amb la pianista Vanessa García. A la Sala Mas i Mas de Barcelona, Clàudia Schneider, veu, i Alfredo Armero, piano, interpretaran obres de Händel, Bach, Schubert, Wagner i Weill, demà i diumenge a les 6 de la tarda i també a les 7 i les 8 del vespre. Aquest cap de setmana, l'OBC, dirigida per Giovanni Antonini, interpretarà dues sinfonies de Haydn i Mozart, l'obertura d'Olímpia, de Kraus, i el concert per a piano i orquestra en re major de Haydn, amb el pianista Dejan Lazic. Demà a les 7 del vespre i diumenge a les 11 del matí a la Sala Pau Casals de l'Auditori de Barcelona. Aquest últim concert es transmetrà en directe per Catalunya Música. Continua la 8a temporada de Músiques de l'Esperit, que Exaudinós, dirigit per Joan Grimalt, dedica a Joan Pau Pujol. Demà actuaran a les 9 a Sant Raimon de Penyafort, a Barcelona, i diumenge a les 7 del vespre a la parròquia de Sant Feliu de Sabadell. I al Mercat de les Flors de Barcelona es presentarà Quartet, un espectacle que uneix quatre ballarins i quatre saxofonistes a càrrec de la companyia de dansa Búbulos, dirigida per Carles Sales, i el quartet Afrodisax. Demà a 9:45 del vespre i diumenge a 8:15 del vespre a la Sala MAC del Mercat de les Flors a Barcelona. Pel que fa a les propostes que només es faran diumenge a la 1 del migdia a l'Església de Vilaverd, concert a la coral Flor de Lis de Montblanc, dirigida per Joana Cervelló. L'entrada és gratuïta. L'òpera Madama Butterfly de Puccini es representarà al Teatre al Jardí de Figueres amb diversos solistes vocals, el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès sota la direcció d'Elio Orciuolo, diumenge a les 6 de la tarda. I a la mateixa hora es farà el recital Qui s'ha inventat aquesta cançoneta, amb l'ida de Clara i Robert Schumann, Alma i Gustav Mahler, Eduard Oldrà i Xavier Montsalvatge a càrrec de la soprano Helena Copons i el pianista Jordi Armengol. Es farà a l'Aula Magna de l'Escola de Música de Sant Cugat del Vallès. La coral cantiga, dirigida per Josep Prats, interpretarà la versió de piano a quatre mans, soprano, baríton i cor del Rèquiem alemany de Brahms, diumenge a 6:45 del vespre a l'església de Sant Esteve de Castellà del Vallès. Si voleu sentir la gran missa en do menor de Mozart, haureu d'anar a l'Auditori Enric Granados de Lleida. La interpretarà l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, amb diversos solistes vocals sota la batuta d'Heribert Broia, a les 7 del vespre.
Doncs amb aquesta proposta de Lleida tanquem l'agenda. Bon cap de setmana.
Igualment, bona nit.
Bona nit. Fem un cop d'ull ara a les propostes televisives i comencem amb clàssica. Diumenge que ve, l'espai de concerts del 33 ens proposa un concert de l'Orquestra Filarmònica de Londres des del Royal Festival Hall. Vladimir Jurovsky proposa un programa on sona música de Parsifal, en concret el preludi dels actes primer i tercer i també al final d'aquesta òpera de Wagner, i també hi sonarà la música d'Alban Berg, concretament els tres fragments per a orquestra Opus 6. Tot això a clàssica diumenge pels vols de les 9 del matí, amb repetició la matinada de dissabte a diumenge de la setmana que ve cap a 2:15. De clàssica a Nídia, diumenge a les 9 del vespre, ens proposen diversos reportatges al voltant del món de la música i la dansa. Per exemple, ens parlaran de Ballut, un espectacle que coneix la veu de Miquel Gil, el piano de Manel Camp i la dansa de Factoria Mascaró. Aquesta obra es va presentar en el marc de l'onzena Fira Mediterrània d'espectacles d'arrel tradicional. El segon reportatge de Nídia el protagonitza el coreògraf i ballarí Bebeto Cidra, que presenta el segon espectacle d'una trilogia dedicada a les suites per a violoncel sol de Johann Sebastian Bach. També visitaran el Museu de la Música de Barcelona per descobrir els primers instruments musicals, és a dir, els instruments de percussió. En fi, tot això i més, com sempre, Nídia, diumenge a les 9 del vespre, al 33 de Televisió de Catalunya.
A Catalunya Música, cada nit obrim un bloc, el bloc de nit. La informació musical explicada pels seus protagonistes de 10 a 11. Bloc de nit a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot. La música de Clio, amb Xavier Casanef.
Digues alguna cosa?
Bona nit, Pere Andreu.
Però on vas amb aquesta veu?
Doncs mira, he vingut a la ràdio, cosa que no hauria d'haver fet. Doncs...
Però que no et tapes a la nit?
Sí que em tapo, molt. Però mira, vaig sortir dels aires civilitzats de la ciutat, me'n vaig anar a la Garrotxa i allà hauria agafar, a part de tots els aiguats que van caure.
Vas anar allà on plovia, clar.
Sí.
A part d'això, tenir veu i d'un constipat que arrossegues des de fa dies...
A part d'això, mira, bé, gràcies
bé,
a Déu,
no?
Sí, i tant.
I Clio, com tenim Clio?
La Clio la tenim amb un document força interessant avui.
Una mica antic, eh?
Mira, del 21 d'octubre de l'any 1647. Un document que, com sempre, serà un punt d'inici d'algun tema que ens portarà fins l'avui. És un document localitzat a l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona i és l'acte notarial de constitució d'una companyia de músics. O sigui, es tracta d'una colla de músics que s'ajunten i decideixen formar una companyia, una banda, per tocar junts, i opten per anar a cal notari per deixar les coses ben clares. Però resulta que aquesta companyia de músics té una característica especial, que queda del tot manifesta ja en les primeres ratlles del document.
En nom de Déu-sia, amén. Per raó i ocasió de la companyia de música de corda, per temps de 10 anys del dia present, en avant comptadors Feodora, per i entre Martín de Langa, Joan Agramunt, Pere Vila i Joan Monterda, ciegos, ciutadans de Barcelona, és estada feta i fermada la capitulació i concòrdia següent.
És una companyia de músics secs.
Exactament. Avui porto el document de constitució d'una companyia de músics secs de l'any 1647. Una companyia que estableixen que duri 10 anys.
Curiós. I quina mena d'acords aconsegueixen?
Doncs mira, el primer acord que estableixen, com en tot contracte, fa referència a quines mesures cal prendre en cas de trencament de la societat per part d'algun dels seus membres.
És estat pactat i concordat entre dites parts que durant dit temps de 10 anys del dia present en avant, comptadors no sigui lícit ni permès en algú dels dits companys de deixar la dita companyia per ells feadora a pena de 25 lliures, pagadores per lo qui deixava dita companyia i aplicadores els tres qui en dita companyia restaran. I així mateix, que no puguen sonar en altra companyia de ciegos, sense express consentiment i voluntat de dits sus companys, a pena d'una lliura per quiscuna vegada sonaran en altra companyia.
Ho tenen claríssim. 25 lliures en cas que un vulgui plegar.
Exactament. I una multa d'una lliura per cada vegada que qualsevol d'ells toqui en un altre grup sense que ho sàpiguen els seus companys.
Bé, pel que sembla, volien deixar les coses clares ja des del començament.
Sí, i a més intenten preveure qualsevol contingència que pogués sortir. Escolta.
Ítem, que cas que en dita companyia n'hi hagués un o dos de malalts, per la qual ocasió haguessin d'aplicar i durant lo temps de dita malaltia, o dos ciegos, per los que faltarien, que en tal cas, de tot lo que se guanyaria, se n'haguessin de fer cinc o sis parts, segons los malalts,
i a quiscú d'ells donà sa part tocant, sent present dit malalt o malalts, i tenint sa part com lo que sonaria en llur lloc, i quiscú de dits seus companys.
Que bo, d'això se'n diu ser previsors, per veure fins i tot les possibles baixes per malaltia.
Sí, sí, mira, el que preveien el 1640 i tants no ho preveiem ara i aquí estic jo. Home, mira, pensa que encara que ens pugui semblar curiós, perquè es tracta d'una companyia de músics, això no deixa de ser el document de constitució d'una societat empresarial, amb unes regulacions laborals entre els seus membres constituents que cal deixar molt explicitades, com en qualsevol societat o empresa que es constitueix davant de notari.
I a més, pel que sembla, amb un caràcter gairebé d'exclusivitat, oi?
Bé, no del tot, perquè en aquest acord es preveu també el lliure exercici de la professió a nivell individual.
Amb la qual pacte no volen si ha comprès ningú de dits companys, sempre que hagin de sonar particularment per Barcelona. Així que sempre que particularment vullen sonar i si ha cridat a ninguna part, puga i li sia lícit i permès anar allà a on voldrà. Ab que no sia en ninguna església ni casa concertada de companyia per ell, sinó és que de prompte si ha demanat i si té temps d'avisar a sus companys que volran més o haja de fer.
O sigui, poden actuar per lliure individualment si no és en un lloc on ja tenen emparaulat que hi actuen com a grup.
Justament. I fins i tot en aquest cas, sempre que o bé sigui una actuació d'urgència, pugui avisar els seus companys i n'hi hagi més d'un, o sigui, dos de tres, és un tema de pura votació, que diguin que sí.
Tot lligadet i ben lligat.
Això sembla. Dues clàusules més. De la mateixa manera que si un d'ells emmalalteix poden buscar substituts, es dona llibertat als membres de la companyia per actuar com a substituts d'altres músics d'altres companyies.
Ítem, que cas que en altres cobles de música hi hagués algun músic malalt i per dit efecte convidassen algun de dits companys, que en tal cas podria anar a dit coble a que no faça falta el sonar de dita companyia.
I finalment resulta que un dels membres de la companyia, en Martín de Langa, també tocava l'orgue. Doncs bé, la clàusula final del document també contemplava què passava si quan aquesta banda de músics tocava en alguna església i si li deia a en Martín que, a més, toqués l'orgue.
Ítem, a cas que dita companyia sonàs en alguna església o església i s'oferís que dit Martín de Langa sonàs l'orgue, per lo qual li donassen alguna cosa de més, que en tal cas, lo que donaran s'haia de partir, ab dit sus companys, a quatre iguals parts, una a cada un.
Avui a la música de Clio estem parlant d'un document curiós que ens ha portat el Xavier Casanev, és de l'any 1647. Eren normals aquests tipus de contractes, Xavier?
Ja et dic, deixant de banda que ens pugui causar una relativa estranyesa el fet que es tracta de músics cecs, en el fons, com et deia, no deixa de ser la constitució d'una societat empresarial, i en aquest sentit, contractes d'aquest tipus eren habituals, sobretot, esclar, en el cas de comerciants o mercaders, però també amb equips de paletes al front d'un mestre d'obres, per exemple.
Potser, en aquest cas, el que més crida l'atenció és que siguin músics cecs, i que parli d'altres companyies de músics cecs, vol dir que n'hi havia més d'una.
Sí, i aquí entrem al que seria el segon tema d'avui. Els cecs tradicionalment han tingut sempre un petit lloc en la història de la música. Pensem que fins fa poques dècades qualsevol disminució física greu conduïa gairebé de forma inevitable a la marginalitat, i en el cas dels cecs quasi sempre a viure de la caritat dels familiars o dels estranys demanant almoina. Per exemple, a Barcelona tenim dos carrers que es diuen carrers dels cecs de la Boqueria i carrer dels cecs de Sant Cugat, que fan referència a les cases en les quals s'obligava a viure al segle XV els cecs oracioners i captaires. I pel que fa a l'àmbit musical, podem parlar dels romans de cecs, aquelles narracions en vers recitades o cantades per cecs convertits en continuadors de la tradició medieval dels juglars, o també de l'origen d'algunes cançons de la Mediterrània, com la Tarantela, que eren interpretades per músics cecs de violí que es creia que curaven les picades de la taràntula.
D'aquí el nom, Tarantela.
Justament. I en general, de grups de músics cecs, com els protagonistes del nostre document d'avui, en els que la professionalitat i la mendicitat sovint es trobaven barrejades. En aquest sentit, m'agradaria que avui escoltéssim dos poemes, que també ens recitarà la nostra musa Clio, i que resumeixen perfectament això que dic. El primer és de Salvador Espriu i es titula Els músics cecs.
Vells músics que retornen, cansats, sota lent tedi de pluja, per aquesta glaçada llum de l'alba. Xisclen trens rere límits imprecisos de boira. Bastons de cecs desvetllen hostil lladrà de gossos. Qui sap a quina festa han guanyat un difícil tros de pa? Venen ara, vacilants per la via plena de fang, per l'aigua cap al repòs de nínxols. Un fagot, un patètic violí, a la dansa suburbana dels tristos morts amics. Més profundes, amb excessiu missatge de premi o de condemna, trompetes del judici.
I el segon poema és, de fet, un caligrama de Joaquim Folguera, de 1921, que a mi particularment m'agrada moltíssim, i es titula Músics secs de carrer.
Llàgrimes de música relliscant sobre pega grega. Vibració de cordes i de nervis i d'aire. Aigües tèrboles que s'agiten i malflairen. Draps verds, mans grogues, cordes blanques, ulls d'àgata serena i polida. Màxima pressió del gemec musical, degutall de melodia oliosa. Multitud tangent, vàlvula literària, mendicitat, Puccini.
Escolta'm, fins i tot poesia, avui ens portes de tot, eh?
És que intentem...
No t'estàs de res, tu.
Culturalment complets.
Ara ho has dit. Escolta'm, afortunadament, aquesta vinculació del músic sec amb la marginalitat avui ja no es produeix, no?
Afortunadament no. Bé, sempre que parlem del primer món, en el tercer món, poques coses han canviat, segurament. Però, amb tot, si féssim una llista de músics i compositors secs importants, veuríem que en tenim a gairebé totes les èpoques. Francesco Landini, compositor i organista del segle XIV, Antonio de Cabezón, compositor i organista del XVI, Pablo Bruna, anomenat El Ciego de Daroca, un compositor i organista espanyol del segle XVII, Jacob van Eyck, holandès, del XVII, Nicolas Bosret, Agustín Barier, organista, Jean l'anglès, Joaquín Rodrigo, per anar ja cap a anys més propers, el tenor Andrea Bocelli, o el Tete Montoliu mateix, sense parlar, doncs, de Ray Charles, Stevie Wonder o José Feliciano, potser en un altre àmbit musical.
Estàs obrint el camp, eh?
Però són músics, són compositors.
Escolta, què en sabem d'aquella companyia de músics? Què se'n va fer?
Ai, las. Sempre dic...
Ailes.
Doncs mira, l'única cosa que en sabem apareix en forma d'anotació al marge en el mateix document d'avui. És una anotació del notari, datada el 6 d'agost de 1648, en la que ens diu que la companyia es va dissoldre per mutu acord per part de tots els seus membres.
I doncs van durar ben poc, eh?
Doncs mira, de l'octubre del 1647 a l'agost del 1648.
Això són 10 mesos?
10 mesos clavats, més o menys. Veus? I això ens ensenya una cosa, com passa amb la meva veu, que preveure està bé, però que potser tampoc cal tant.
Xavier Casanef, moltíssimes gràcies per aquesta secció, per la música de Clio. Recordem als oients que nosaltres tenim un blog, que és el blog de nit, i aquesta secció en concret també té un blog. L'adreça és aquesta.
www.lamusicadeclio.blogspot.com. El blog de la música de Clio.
El Dani ens ha fet l'acudit fàcil, eh?
Ens ha fet l'acudit clar. Fàcil, sí, sí.
No ho vam veure clar.
No ho vam veure clar.
Xavier, gràcies i fins d'aquí 7 dies.
A veure.
I que et milloris.
Moltes gràcies.
Abans de marxar ens queda un tema pendent. Saber qui guanya els discos que sortejàvem aquesta setmana al concurs del Bloc de Nit. Us preguntàvem quin any es va crear la Capella de Ministrers de València. Com heu dit, la majoria va ser l'any 1987. Ara ja només queda saber qui s'endú els dos lots de tres discos cadascun amb la música que aquest conjunt valencià ha enregistrat no fa gaire, coincidint amb l'efemèride dels 800 anys del naixement del rei Jaume I. Atenció, perquè els guanyadors són aquests: Maite Francisco, de Sant Cugat del Vallès, i Joan Maria Vinyó, de Barcelona. Enhorabona als dos. La Susana Bonany aviat es posarà en contacte amb vosaltres per fer-vos arribar aquests obsequis gentilesa de la Capella de Ministrers. Ho deixem aquí. De seguida arriba Xavier Echevarria i l'espai Vistes al Mar. Bona nit i bon cap de setmana.
Bloc de nit. Catalunya Música.